Oriol Junqueras arriba al locutori número 1 del 16 que observat que té la presó de Lledoners. A l'habitacle del costat veig i saludo Joaquim Forn i en un altre de més allunyat un advocat parla amb un client pres amb cara de no haver trencat mai un plat. I ens preguntem què deu haver fet aquest home. Li pregunto a Junqueras qui hi ha al seu mòdul 2 on són la resta dels presos polítics i en diu que traficants, lladres d'allò que anomenen de guante blanco i algun assassí. La majoria passen pels seus cursos, els que dona Junqueras, fa classes d'escacs, d'història, de literatura, de ciència, ciència així a l'engròs. A diferència d'Estremera, on la direcció del centre li va prohibir impartir classes, encara no sap per què, m'explica que quan va proposar fer, per exemple, matemàtiques als presos, des de la direcció li van respondre, la direcció de la presó de Madrid: ui, matemàtiques no, que són muy peligroses. Em mostra una gran quantitat de folis numerats, juraria que fins al 78, en lletra molt petita, escrita a màquina, amb folis de diferents colors. Al principi llegeix un text que parla de Petrarca i una carta d'amor dirigida en segona persona del singular, tu. Miro i remiro, intento saber què hi ha amagat darrere d'aquells folis, i em diu que són un seguit de cartes d'amor. La darrera pàgina s'acaba amb una cita de Stendhal, però la lletra és tan petita que només li puc preguntar si tot això és publicable, i em fa que sí amb el cap i que ja ho té lligat editorialment. Oriol Junqueras publicarà per Sant Jordi un llibre de cartes d'amor, no necessàriament adreçades a la seva parella Neus, on reflexiona des de dins de la presó precisament sobre l'amor. Ha vingut a la trobada amb una camisa blau marí, uns pantalons d'esport curts d'una coneguda marca de roba esportiva i unes bambes fosques a joc amb els pantalons. La sensació és que està fort, molt fort, serè, molt serè, i em confirma el missatge que m'asseguren que li he enviat a la Carme Forcadell dient-li que estic més fort que mai, presidenta. Si l'il·lumina la cara quan parla dels fills, de l'evolució que han fet tots dos, en Lluc, obsessionat amb els astres, i la petita Joana, que ha decidit que si ella es diu Joana, per què les seves mans no poden tenir també un nom. I parlem de política, esclar, i de la sentència, esclar, i de la resposta a la sentència, esclar, i del govern d'Espanya, esclar, i de Puigdemont, esclar. 40 minuts després, una funcionària ens demana que anem acabant. Cops de mà al matraquilat de merda que ens separa. Diu també adéu amb la mà, és un quart de dues del migdia i ja va tard a dinar. Marxo. I Oriol Junqueras es queda. Però a la mà m'enduc les respostes a les nostres preguntes. D'aquí uns moments, Oriol Junqueras, la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, a RAC1. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dimarts. Dimarts 10 de setembre del 2019.
I avui es mantindrà el temps insegur durant tot el dia, amb tempestes intermitents, ventades, mala mar i també més fred.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, matí complicat avui a les carreteres amb un accident a la B-225 a l'altura de Castellbisbal que provoca retencions en els dos sentits. Hi ha obligat que s'obri un pas alternatiu a la circulació i també informem a aquesta hora de dos vehicles avariats. El primer a l'autovia A2 a Sant Feliu de Llobregat, 4 quilòmetres de retencions en direcció Igualada, i el segon a la C-25 a Sant Pere Sallavinera. Deixa un carril tallat direcció Lleida amb retencions d'un quilòmetre.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida fem un tast de l'entrevista a Oriol Junqueras que sentirem d'aquí una estona aquí al món a RAC1 repassant l'actualitat política just abans de la Diada, però abans hem de parlar del temps impepinablement. Mònica Usart, bon dia. El gran mal de cap d'Astèrix i els seus amics no eren habitualment els romans, sinó que el cel no caigués sobre els seus caps. Bueno, perquè avui jo crec que som molta la gent que ens hem despertat per culpa aquesta matinada a zones bàsicament del litoral català i del litoral que seria de la costa de Barcelona per culpa dels llamps i trons a moltes comarques. I ha plogut amb ganes i continua plovent amb ganes a molts llocs de Catalunya, però sobretot a les comarques de Barcelona.
Ah, exactament, sí. Mira, durant la nit s'han acumulat fins a 40 litres per metre quadrat al centre de la ciutat de Barcelona, 39 a Arenys de Mar, 21 litres al Prat, 35 a Malgrat de Mar, 22 a Sant Llorenç Savall, sobretot la zona del Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, algun punt del Vallès ha sigut on han descarregat amb més força aquestes tempestes, a més amb ventades fortes que han superat els 70 km per hora a Mataró, 67 al Port de Barcelona o 56 a Badalona, i com deies, amb aquest espectacle de llamps i trons que s'han detectat en molts llocs de Catalunya, fins ara s'han detectat 75.000 llamps entre núvols, i de núvols a terra, 9.800. Sí que és veritat que la gran majoria ha sigut sobre el mar, perquè és on aquestes tempestes han descarregat amb més intensitat i amb més extensió.
Déu-n'hi-do. Això és el que ha passat ara i sí. Fins ara. On plou en aquests moments?
Doncs mira, ara mateix, sobretot punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, algun sector del prelitoral. Les tempestes més fortes ara a aquesta hora es concentren cap a Osona, al Vallès Oriental i també al Bages.
I hem de saber quina previsió tenim per les pròximes hores i sobretot la Diada Nacional de Catalunya, sí, i especialment la tarda de la manifestació a Barcelona.
Doncs mira, comencem pel dia d'avui. Es mantindrà el temps insegur durant tota la jornada. Encara que no estigui plovent allà on sou, fareu bé d'agafar el paraigua, perquè aquests ruixats intermitents intensos es poden mantenir a qualsevol punt del país, i també amb aquest vent, sobretot a prop del mar, i precaució també amb el temporal marítim durant tot el dia d'avui. A la tarda aquests ruixats seran, podríem dir, una miqueta més dispersos, i a partir del vespre s'hi tornarà a posar, sobretot en trams de la costa i del prelitoral. I aquesta situació de pluja s'allargarà demà al matí, i a partir de demà a l'hora de dinar aquests ruixats haurien d'anar marxant. I també atenció amb el vent, que es reforçarà sobretot la propera matinada i afectarà qualsevol punt del país, i es mantindrà sobretot al matí de la Diada, i a partir de dijous més sol i temperatures que tiren amunt.
Netejar i ordenar el garatge. Instal·lar una caldera nova. Podar la tanca de bardissa del jardí.
Tinguis l'objectiu que tinguis un cop tornis a casa de vacances, a Leroy Merlin podem ajudar-te. Les millors ofertes de tardor només fins al 23 de setembre. Leroy Merlin, dona vida a les teves idees.
D'aquí a una estona, una hora mal comptada, podreu escoltar íntegrament la conversa que vam mantenir ahir amb el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a la presó de Lledoners, una entrevista tocada a la Diada, i a poques setmanes que el Tribunal Suprem dicti sentència en què Junqueras admet la confusió en què viu l'independentisme i en què reclama que s'acabin els retrets mutus immediatament entre els dirigents sobiranistes. Com que a la presó no es poden enregistrar entrevistes, en Xavi Pérez ha posat la veu a les respostes d'Oriol Junqueras.
Aquesta és la percepció que més els convé als aparells repressors de l'Estat, els mateixos aparells repressors que han volgut escapçar la plana major dels líders independentistes. La repressió ha volgut acabar amb uns lideratges determinats i trencar les confiances entre els diferents actors de l'independentisme, i no podem deixar que se'n surti. Cal acabar amb els retrets i començar a construir de nou el consens estratègic. No tinc cap dubte que ens en sortirem com sempre hem fet, i sobretot continuarem creixent i sent més i més.
Oriol Junqueras molt contundent amb la repressió de l'Estat, molt contundent. Junqueras també remarca que davant de la sentència del Suprem cal donar una resposta unitària i la més transversal possible. Una resposta que ha d'arribar a través de les urnes, una fórmula que assenyala ja va deixar anar el president Torra.
La millor resposta a la sentència serà la que generi més consens i la que permeti a més gent expressar-se. Clarament, les urnes en són una, no pas l'única. El mateix president Torra va ser el primer a parlar-ne. L'important és que tota resposta sigui el més àmplia i massiva possible. La resposta a la repressió policial de l'1 d'octubre, al referèndum, va ser el 3 d'octubre, de tots els que estimen la llibertat i respecten les urnes. Hem de pensar, sobretot, en propostes que abracin tots els demòcrates, apel·lar al gruix de la gent del 3 d'octubre.
Oriol Junqueras també avisa que el pròxim embat amb l'Estat s'haurà de fer només quan l'independentisme vegi opcions reals de guanyar per evitar exposar les institucions a un nou 155. Per cert, que el líder d'Esquerra Republicana acusa durament Pedro Sánchez de ser un irresponsable, arrogant i prepotent per no haver... actuar d'una manera irresponsable, arrogant i prepotent per no haver tancat encara un acord d'investidura d'esquerres. I diu que amb Carles Puigdemont parlen d'una manera epistolar, enviant-se cartes. A tot això, el Tribunal Suprem demanarà un suplicatori al Parlament Europeu per poder aplicar la sentència del procés, en el cas que Europa digui que Oriol Junqueras té immunitat parlamentària. La intenció de Manuel Marchena és tenir la sentència enllestida abans del 16 d'octubre per no haver de prorrogar la presó preventiva dels Jordis. Però hi ha molt de debat entre els magistrats i encara queden molts serrells per tancar. De moment, tant el Poder Judicial com la Fiscalia ja avisen que surti el que surti, s'haurà d'acatar. Ho van dir ahir a l'obertura de l'any judicial davant del rei Felip VI. Des de Madrid informa Mar Poyato.
La sentència del procés encara és a la cuina. Es farà pública molt probablement abans de la vista del 14 d'octubre al Tribunal de Luxemburg, on s'ha de decidir sobre la immunitat de Junqueras. El Suprem diu que no pot esperar que es comuniqui la resolució perquè serà molt tard i que ja s'actuarà un cop se sàpiga el resultat. És a dir, si Europa diu que Junqueras té immunitat, es demanarà permís al Parlament Europeu per aplicar aquesta sentència. Una sentència que, segons fonts del Tribunal, és complexa, hi ha molta discussió entre els magistrats i Marchena està buscant la unanimitat, però no la té garantida. D'entrada, però, tant el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, com la fiscal general, María José Segarra, ja demanen que s'acati el veredicte.
Al que se le reconozca que sus decisiones sean acatadas y respetadas.
Que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma.
Encara no se sap com es comunicarà la sentència, però la idea de la lectura pública no agrada gaire al tribunal.
D'altra banda, la Fiscalia ja es prepara per una possible condemna i qüestiona que els presos del procés continuïn en presons catalanes després de la sentència Mar.
Sí, bàsicament la Fiscalia posa en dubte el paper que fan els responsables de les presons catalanes i el tracte que tenen amb els líders del procés. Segons la memòria de la Fiscalia del 2018, que hi es va presentar al Suprem, els funcionaris poden estar influenciats per dos fets que consideren anòmals. Per una banda, les manifestacions que es fan a l'exterior de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric, i per l'altra, les visites d'autoritats a la presó, que públicament diuen s'han posicionat en contra de les decisions judicials. Segons la Fiscalia, això pot alterar la tranquil·litat i el bon funcionament dels centres i pot comportar també que els responsables de presons prenguin decisions afavorint els presos independentistes.
Pel vicepresident Pere Aragonès, totes aquestes declaracions demostren la vinculació de la justícia i de la política espanyola.
Quan ha de sortir el president del Consell General del Poder Judicial, ha de sortir la Fiscalia General de l'Estat a justificar que han estat imparcials, a justificar que segons ells han actuat d'acord amb la llei, és evident que no ha estat així. Quan han de posar tantes excuses per explicar el que han fet, és que realment saben que aquí hi ha una falla del sistema polític i judicial. Aquest és un judici polític.
Pere Aragonès ho deia ahir en declaracions a TV3 a la sortida de Lledoners, l'acompanyava Diana Riba, eurodiputada d'Esquerra, i la parella del Raül Romeva, que per cert es posava les mans al cap amb la possibilitat que els presos hagin de tornar a presons madrilenyes.
Sembla que estiguin més preocupats per fer aquest càstig constant que per tenir la llei al davant. El dret dels infants, per exemple, demana que un pres estigui al costat de les seves famílies. Per tant, si encara estem pensant o intentant fent servir aquesta pena com un càstig i no per prevaldre la llei per davant del càstig, doncs té un problema democràtic l'estat espanyol.
I el jutjat número 13 de Barcelona reactiva la causa judicial contra el dirigent d'Esquerra Republicana, Lluís Salvador, que estava adormida des de fa gairebé un any. Com que ara és diputat, la jutgessa ha demanat al Tribunal Superior de Justícia que l'investigui. El considera una peça clau en la preparació de l'1 d'octubre i de les estructures d'estat com la Hisenda Catalana, que s'havien de posar en marxa després de la declaració d'independència. Es tracta d'un cas sorprenent perquè el novembre de l'any passat el TSJ va assumir la causa contra l'ex número 2 d'Economia, Josep Maria Jové, però en canvi no va dir res de Lluís Salvador. El TSJ, per cert, ja té sobre la taula les demandes de recusació contra dos dels magistrats que han de jutjar el president Torra per casos grocs. A l'intent d'apartar Jesús Maria Barrientos, que ahir us avançava RAC1, s'hi afegeix també la petició d'apartar la jutgessa Mercedes Armas. L'argument és que ja va valorar el cas quan va aprovar-ne l'admissió a tràmit. Els jutges han donat tres dies a la Fiscalia i Vox per pronunciar-se i prendre una decisió. Atenció, però, perquè hi haurà de decidir si aquests jutges no són prou imparcials i s'han d'apartar, són ells mateixos. Ells mateixos hauran de decidir si s'han d'apartar o no s'han d'apartar. Un quart de nou. Avui arrenquen els actes oficials de la Diada amb el missatge institucional del president de la Generalitat, el lliurament de la medalla d'or del Parlament a Òscar Camps de Proactiva Open Arms i de Carola Raquet, capitana del seu Watch 3. La institució reconeixerà el seu compromís amb els refugiats salvant vides al Mediterrani. A l'acte intervindrà l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, encarregat de glossar la trajectòria dels guardonats. Si la pluja ho permet, durant tota la tarda també es faran les ofrenes florals al fossar de les Moreres i l'acte institucional a la plaça Sant Jaume, que dirigirà Lluís Danés i donarà protagonisme als líders independentistes processats per l'1 d'octubre, una càrrega política que ha provocat l'absència del PSC, de Ciutadans i del PP, que s'han autoexclòs, com ja va passar fa un any. Només hi assistiran polítics de partits sobiranistes. Precisament, la previsió meteorològica ha obligat a ajornar preventivament l'escalada independentista prevista aquest vespre a Montserrat. La plataforma Llum i Llibertat volia il·luminar amb grans llums LED les 131 agulles del massís. L'organització anunciarà pròximament una nova data. Tot plegat hores abans de la manifestació de l'Assemblea Nacional a la plaça Espanya de Barcelona, una marxa que tot fa pensar que tornarà a ser de molta gent. A hores d'ara ja hi ha 300.000 inscrits, 1.000 autocars i s'han venut 240.000 samarretes. Tot i la davallada de les dades que explicàvem fa unes setmanes, els últims dies les xifres s'han multiplicat i ja hi ha 9 trams pràcticament plens i la resta estan plens o gairebé. Les crides a la unitat i la transversalitat de la marxa que han fet els líders independentistes no han convençut els comuns. Tot i que deixen via lliure els seus membres per poder-hi participar, a títol individual la majoria només anirà a l'acte d'Òmnium, entre ells Jaume Asens i Jèssica Albiach.
Jo assistiré a la concentració que ha organitzat Òmnium Cultural al matí i en els actes institucionals de la Diada.
No aniré a la manifestació de la Diada. Jo crec que és una manifestació que està dirigida al 48%, que no és una manifestació inclusiva que va orientar ni al 80 ni al 90% de la ciutadania i per tant no em sento reflectida.
El PSC justifica quedar-se al marge dels actes perquè diu que són sectaris. N'ha parlat el portaveu socialista Salvador Illa.
No assistirem, en canvi, a l'acte que organitza el govern de la Generalitat per ser un acte de part, per ser un acte que exclou a la meitat, que oblida a la meitat de la població de Catalunya, perquè és un acte que divideix i que exclou a la meitat de la població de Catalunya.
I el president Montilla creu que la Diada s'està convertint en l'expressió d'una part de Catalunya i no del seu global. En un escrit al seu web, l'expresident de la Generalitat també diu que el procés no ha portat res de positiu a la societat i que mai més s'ha de caure en l'error de creure que saltar-se al marc jurídic és un bon camí. També reclama l'independentisme que acati la sentència del Tribunal Suprem. Mentrestant, els dos principals sindicats del país, UGT i Comissions, exigeixen a l'independentisme que no monopolitzi els actes de la Diada i la resposta a la sentència. En un comunicat conjunt demanen accions plurals i àmplies. A més, avisen que la polarització política no pot ser excusa per abandonar el diàleg i les obligacions socials del govern com uns nous pressupostos que reverteixin les retallades. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista El Periódico i col·laborador del Món RAC1, Fidel Marreal.
Com si ningú hagués après cap lliçó dels fets d'octubre del 17, el president de la Generalitat, màxima autoritat de l'Estat a Catalunya, torna a amenaçar amb saltar-se la llei. I la fiscal general de l'Estat li recorda que la seva obligació és acatar-la. On queda la política? Es redita la tensió entre desobediència i pacte, i mentre Torra suggereix fer una aturada de país o cita exemples com el de les protestes de Hong Kong, la seva consellera d'empresa en discrepa, com va fer ahir a l'executiva del PDeCAT. Mentre Puigdemont crida la confrontació, bona part del que encara és el seu partit no hi està d'acord, i Esquerra tampoc. Avui Junqueras, Rovira, Romeva i Tardà signen un article al Periódico on prioritzen aconseguir una majoria social i política a Catalunya. I ja donem per fet que els actes institucionals de la Diada no generin el consens polític del passat. Dit això, les institucions espanyoles s'equivocaran si tornen a menystenir o a obviar el pes de l'independentisme català, que demà tornarà a manifestar-se massivament a Barcelona.
Un quart i dos minuts de nou, el PDeCAT rebrà Artur Mas amb els braços oberts si l'expresident de la Generalitat decideix tornar a la primera línia política. Després que Artur Mas assegurés ahir el 9C de RAC1 que cada cop més gent li demana tornar, el partit assegura que seria una molt bona notícia que agafés responsabilitats de nou i diu que els associats del PDeCAT li donarien ple suport. David Bombeí deixa clar que la decisió només depèn d'ell.
Per nosaltres Artur Mas és un dels principals referents d'aquest projecte. Les ganes que torni primera línia política les compartim, el que decideixi sempre el president Mas, el seu partit sempre li farà a costat. Les decisions, doncs, com torna la primera línia política dependrien d'ell, com només poden dependre d'ell.
Per la seva banda, Esquerra Republicana creu que el retorn d'Artur Mas reforçaria el centre dret a català. La republicana Marta Vilalta s'expressava així.
Nosaltres el que emplacem a l'espai de l'independentisme que representa ideològicament l'espai del centre dreta, per tant tot l'espai postconvergent, doncs que es pugui articular, que es pugui enfortir i que pugui ser el màxim de representatiu i el màxim de fort també per seguir sumant.
I els comuns no volen entrar al fons de la qüestió. Jèssica Albiach celebra que d'aquí poc s'acabi la inhabilitació d'Artur Mas.
Sobre la participació d'Artur Mas en les properes eleccions catalanes, jo crec que l'espai postconvergent haurà de decidir qui és el seu candidat o candidata, però si dir, i a més n'hi ha un cert paral·lelisme amb el cas del president Torra, jo crec que als presidents els ha de fer fora la ciutadania mitjançant les urnes i en cap cas un tribunal. Per tant, ni ens va agradar aquella inhabilitació, ni ens agradaria en cas que també passés en el cas del senyor Torra.
Tot arran de l'entrevista de Artur Mas al 9C de RAC1, en què també es va desmarcar de la proposta de convocar una vaga general com a reacció a la sentència del Tribunal Suprem, una idea que ha rebut l'aval de Quim Torra. L'expresident adverteix que es pot convertir en un autogol.
Has de calcular molt bé les conseqüències de tot això. Que això no es converteixi en un tret al peu. T'has de preguntar quines conseqüències té. Perquè si tu aconsegueixes, a través de la vaga general, canviar l'estatu quo i fer moure coses, té sentit. Però si no ho aconsegueixes, aleshores el que et pot passar és que assumeixis la part negativa de la vaga general i res del que podria tenir de positiu. I això s'ha de pensar bé.
I Artur Mas també va admetre que pot tenir coses bones el govern de concentració que planteja Oriol Junqueras, tot i que li veu poc recorregut.
Té una part bona, que és que aquest govern ampliaria els seus suports en el Parlament i també en la societat, i la resposta que es dona davant de la sentència és una resposta de més unitat i, sobretot, de més transversalitat, de més pluralitat. Ara, jo crec que és un debat una mica, a hores d'ara, ja absurd, perquè els possibles que es podrien incorporar en un govern ja diuen d'entrada que no en volen ni sentir parlar.
I a tot això, l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, el Gironès, ha presentat un recurs contenciós a l'Audiència Nacional per reclamar els danys ocasionats al pavelló municipal durant el referèndum de l'1 d'octubre. L'Ajuntament denuncia que mig any després d'haver presentat la reclamació al Ministeri de Justícia encara no han obtingut cap resposta. El consistori valora els danys causats pels agents de la policia en 13.000 euros. A l'escrit, l'Ajuntament argumenta que agents de la Guàrdia Civil van actuar amb molta desproporció i, per tant, aquests danys es podrien haver evitat. L'alcalde, Marc Puigtió, adverteix que aniran fins al final per assegurar que se'ls reconegui i se'ls pugui pagar la indemnització. 8:20, aquest matí a les 11, ui, mira, el hàmster que ha agafat el pont aeri. Perquè, és clar, ara recordo aquelles èpoques que tothom criticàvem el fet que a Catalunya no hi havia govern. I dèiem, és que ja fa molts mesos que no hi ha govern a Catalunya. I des de tot arreu es deia, és que ja fa molts mesos que no hi ha govern a Catalunya. Doncs bé, la cançó de l'enfadós i el hàmster també clavat a Madrid. Està entrant per les portes de la Moncloa, perquè, de fet, aquest matí, a les 11, la notícia és que es tornaran a reunir els equips negociadors del PSOE i de Podem per intentar desbloquejar la investidura de Pedro Sánchez. De fet, Carmen Calvo i Pablo Echenique piloten aquestes converses que es tornaran a fer al Congrés després de la fracassada trobada de dijous passat, que va durar 4 hores i mitja i va acabar com havia començat, amb aigua. Pablo Iglesias, mentrestant, diu obertament que espera que a l'últim minut hi hagi acord definitiu. Des de Madrid, amplia Mireia Garolera.
Esgotant els últims dies que hi ha de marge per salvar la investidura, PSOE i Podem es tornaran a reunir aquest matí al Congrés per avançar amb el desbloqueig de les negociacions. El problema de fons, però, continua sent el mateix i les posicions no es mouen. El secretari d'Organització dels Socialistes, José Luis Ábalos, insisteix que per garantir un govern estable, Podem no hi pot formar part.
Yo creo que el tiempo de la sensatez y del realismo se apura. Y la sensatez también nos indica que el único gobierno posible es un gobierno liderado por el Partido Socialista.
I Pablo Iglesias, a una entrevista a Russia Today, deixa anar que creu que al darrer minut es salvarà la situació.
Yo confío en que en el último momento, igual que hicieron en el julio, rectificaran i ofreceran gobierno de coalición.
Recordem que perquè hi hagi legislatura fa falta que hi hagi un debat d'investidura que com a mínim durarà 2 dies, per no dir que segurament serien 4, i una ronda del rei amb els partits prèvia que sol allargar-se 2 dies més. Per tant, si el límit és el 23 de setembre, els queda una setmana a PSOE i Podem per estires i arronses i aclarir si hi ha o no hi ha acord.
Si aquestes reunions entre el PSOE i Podem no arriben a bon port, hi haurà eleccions el 10 de novembre, però atenció, perquè, segons una enquesta que avui publica el diari, si tornéssim a votar, les majories tornarien a quedar, si fa o no fa com ara. És que, esclar, a vegades pensem que la gent canvia de vot com, qui canvia de muda cada matí. És que, clar, el PSOE sumaria, en tot cas, 3 diputats més, fins al 128, és a dir, és el marge lògic, mentre que Podem en perdria 6, fins al 36, la suma de tots dos seria de 164 escons, per tant, es quedarien a 12 de la majoria absoluta, i per tant haurien de buscar acords amb altres partits, com que no en tindrien prou amb el PNB, segons aquesta enquesta, que repetiria el 6 que té ara, llavors Esquerra Republicana, com passa ara, amb 16 diputats, podria tornar a tenir la clau de la investidura, com passa ara. Junts per Catalunya baixaria del 7 al 6, i a l'altra banda de l'hemicicle, la dreta continuaria sumant 147 diputats, però el PP creixeria fins als 85, mentre que Ciutadans baixaria fins als 49, i Vox es fotria una patacada important i baixaria fins als 13, dels 24 als 13. Doncs bé, en cas que repeteixin les eleccions, Cayetana Álvarez de Toledo vol repetir com a candidata del PP per Barcelona. Ha confirmat aquesta nit a La Noche en 24 hores a preguntes al Marc Sala.
Sí, sí, yo tengo un compromiso con las personas que me votaron en Cataluña y con Cataluña.
Digo, porque a veces, pues eso, ¿no? Ya portavoz del partido en la Cámara, pues a lo mejor va de número 2 en Madrid o...
Y que hay, ocupa... que hay mayor honor que ser número 1 por Barcelona.
Cayetano Álvarez de Toledo insisteix que el PP i Ciutadans haurien de sumar i presentar-se junts a unes hipotètiques noves eleccions espanyoles. 7:02:09. El Regne Unit en ple caos pel Brexit. Aquesta matinada el Parlament Britànic ha baixat la persiana, tanquem la paradeta, fins al 14 d'octubre. Boris Johnson no ha fet cas de les crítiques i ha deixat Westminster sense activitat. Tot i això, no ha aconseguit, com volia, convocar eleccions anticipades. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
L'última sessió del Parlament britànic fins d'aquí a 5 setmanes ha estat llarga, ha acabat a les 2 de la matinada i ha suposat un nou revés per al primer ministre, ja que no ha tingut prou suport parlamentari per convocar eleccions. Això fa cara a l'avançament electoral que havia descartat almenys fins al novembre. Boris Johnson diu que aprofitarà l'aturada fins al 14 d'octubre per aconseguir un Brexit pactat, però si no hi ha acord amb Brussel·les, el seu equip buscarà la manera d'evitar demanar la pròrroga que li exigeix per llei al Parlament. De fet, les paraules de Johnson són clares. This government
will not delay. Aquest govern no ajornarà més el Brexit, no deixarà que el resultat del referèndum quedi asfixiat lentament per una deriva calculada i de més paràlisi.
L'activitat a Westminster es reprendrà el 14 d'octubre amb el discurs de la reina, que llegirà el programa amb les línies mestres del govern de Boris Johnson.
I el Brexit ha provocat una altra baixa. El president de la Cambra dels Comuns, que plegarà les pròximes setmanes, John Bercow, deixarà el càrrec quan hi hagi el Brexit, que és el 30 d'octubre en principi, o fins i tot abans si finalment hi ha eleccions. Bercow és diputat del Partit Conservador i fa 10 anys que és l'speaker del Parlament Britànic. S'ha fet molt popular per les seves corbates, pel to d'algunes de les seves intervencions i sobretot per un crit a l'hora de moderar els debats. Aquest.
Order! Order! Sit, order! I know what I'm doing. Order!
També per haver clavat una esbroncada als diputats.
Order!
Ordre! Realment, vostè és un individu que s'excita molt. Hauria d'escriure mil vegades em comportaré quan pregunti el primer ministre.
Alguns els va arribar a recomanar que es prenguessin una pastilleta.
Mr. Shelbrook.
Senyor Shelbrook, calmi's. Sé que és temperamental i ho respecto, però no el penso tenir aquí cridant. O obeeix i calla, o li recomano que marxi de la cambra. Prou! Sé que té bones intencions i principis, però se sobreexcita i s'ha de contenir. Si s'ha de prendre la medicació, fàcil.
I fins i tot va posar lloc al primer ministre. Atenció a l'esbroncada que li va caure a Boris Johnson per adreçar-se a una exministra amb el cognom del seu marit.
First of all, we don't name call.
Per començar, en aquesta cambra no insultem. I segon, no ens dirigim a la gent amb el nom de les seves parelles. L'antiga ministra d'Exteriors té un nom i no és Lady alguna cosa. Sabem com es diu i és del tot inapropiat i francament sexista i no ho permetré.
And it is inappropriate and frankly sexist.
El mateix Berko ho explicava l'any passat, a la temporada passada, al Versió RAC1, per què ordena els debats d'aquesta manera.
Yeah, I just say the word every day, but I don't really think about how I'm saying it, other than in the sense.
Dic l'ordre cada dia, però no penso gaire en com dic aquesta paraula. Jo l'únic que vull és que m'escoltin. Si et sóc sincer, crec que probablement crido molt.
I think generally in public speaking terms, I know we're not.
Crec que quan es parla públicament, si la gent entendeix alguna cosa, és a parlar amb massa suavitat. I jo penso que és important que tothom t'escolti, i per això sempre tinc en ment projectar, projectar i projectar.
You know, and I think, well, it's very important that one should be heard by everybody. And so it's that notion of project, project, project that is always in my mind.
No m'imagino ni a Roger Torrent ni a Meritxell Batet fent actuacions del tipus que ens ha demostrat durant aquests últims anys John Bercow, que ara té 57 anys i també se'l recordarà per haver reivindicat la figura de la Carme Forcadell o per la seva negativa a rebre Donald Trump. Ahir, quan va anunciar que plegava, va rebre una ovació de la bancada laborista, però no dels diputats conservadors, que són els del seu partit, que ja fa temps que el volen fora perquè el consideren excessivament progressista. A més, Bercow està en contra del Brexit dur que proposa Boris Johnson. Clavem 8:45 del matí, continuem aquí al món a RAC1. Toc d'alerta de la Fiscalia Espanyola per l'augment desproporcionat del nombre d'agressions sexuals comeses per menors d'edat. L'últim any han augmentat un 43% en el conjunt de l'Estat, fins a les 648. El Ministeri Públic considera molt preocupant i inquietant l'increment de casos, sobretot per les violacions grupals per part de joves de menys de 14 anys. La Fiscalia alerta que la majoria de víctimes d'abusos o de violacions són menors i que cada vegada hi ha més denunciats per actuacions en grup que també ho són. Segons explica, molts casos acaben arxivats precisament perquè els investigats són menors de 14 anys i no se'ls pot imputar. L'organisme judicial atribueix aquest augment al consum de pornografia a través de les xarxes on es presenta la dona com un objecte. Si ens fixem en la violència masclista per part de menors, el 2018 van arribar a la justícia 944 casos, la xifra més alta de la dècada. El 2017 en van ser 684. Per tot plegar, la Fiscalia proposa posar càmeres en llocs tancats que puguin ser susceptibles d'acollir una agressió i posa el punt de mira en les aules o despatxos d'escoles. Tot i això, el govern espanyol en funcions ja ha avisat que, ara per ara, no preveu en posar-ho en marxa. Escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Elisenda Roca.
La violència de gènere que subordina la dona davant de l'home per mitjà de maltractaments físics, psicològics i sexuals va en augment. Que el nombre d'abusos sexuals entre menors i les violacions en grup comeses per part de nois de menys de 14 anys s'hagi incrementat no és inquietant, com ho qualifica la Fiscalia, és alarmant. Que el Ministeri Fiscal miri de solucionar-ho posant càmeres de vigilància als despatxos i les aules també és alarmant, perquè vol dir que ni saben com enfrontar-se a aquesta greu situació ni tenen una solució efectiva. I és que està fallant tant el sistema educatiu com l'educació a casa. Són nois i noies, sense maduresa ni criteri, que se'n passen hores i hores del contingut d'internet, cap filtre ni control, a l'ordinador de casa. Nois i noies addictes al mòbil, incapaços de desprendre's d'ell ni un segon, incapaços de concentrar-se en altres coses que no siguin les de la pantalla d'un giny electrònic. Aquest problema no el pot resoldre el Ministeri Fiscal i les seves càmeres de vigilància. L'ha de resoldre el Ministeri, la Conselleria d'Educació i les pròpies famílies.
Totalment d'acord. Precisament avui l'Audiència de Barcelona començarà a jutjar tres casos d'abusos a menors. En un dels casos l'acusat és el pare de la víctima, en un altre l'acusat és el tiet i en el tercer és el propietari de diversos cinemes al Maresme. Aquest home hauria abusat o intentat abusar de 7 menors al llarg de 4 anys. Primer donava feina als nois als seus cinemes i quan ja treballaven per ells els incitava a tenir sexe a canvi de calés. I en tot això, aquest matí continuarà el judici. Avui veureu moltes portades la cara d'Ana Julia Quezada, que és la dona que presumptament va assassinar Gabriel Cruz de només 8 anys. La fredor de la mirada de la dona en les fotografies ho farà precisament amb la seva declaració, que s'enfronta a la pena de presó permanent revisable. Ahir en la primera sessió la Fiscalia va insistir que la dona, que en aquell moment era la parella del pare, del menor, el va matar deliberadament sense opció per la criatura de sortir en vida. Elena Fernández, que és la fiscalia, de la Fiscalia, defensa que Quezada ho tenia tot tan meticulosament preparat que no va deixar ni que el nen tingués l'oportunitat de reaccionar.
Con, por supuesto, claro ánimo de ocasionarle la muerte a Gabriel Cruz, la acusada, de modo deliberado y consciente, a sangre fría y con un absoluto desprecio hacia la vida de este menor, procedió a darle muerte de una forma tan repentina, inmediata, imprevisible e impredecible que anuló por completo toda capacidad de reacción de este niño.
En canvi, en el seu escrit provisional, la defensa va assegurar que en cap cas la intenció d'Ana Julia Quezada era lesionar el nen i que si el va amagar durant 14 dies va ser perquè no es descobrís què havia fet. Durant el judici, l'advocat de l'acusada, Esteban Hernández, posava en dubte que ho tingués tot preparat per matar el nen.
Si estaba tan planeado, esto parece que ha sido una chapuza enorme, ¿no? Porque es matarle en la vivienda de su padre, quedarse allí con el revuelo mediático que se forma, es seguir allí con ellos, etc.
La policia la va enxampar precisament mentre estava intentant traslladar el cadàver del punt on l'havia enterrat inicialment. Avui també està previst que declarin els pares del nen, l'àvia, una cosina i la filla de l'acusada. Són les 8:31 minuts, ho hem sabut fa poca estona. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes en posta que n'havien segrestat un altre i l'havien torturat durant, atenció, 30 hores. Els delinqüents demanaven als familiars de la víctima prop de 10.000 euros per alliberar-lo. El cas és que aquesta quantitat corresponia a un deute que presumptament la víctima tenia amb els segrestadors. Aquest va ser un dels fils que van estirar els investigadors per identificar-los i localitzar el lloc on el tenien captiu. Dos dels delinqüents han entrat a la presó i el tercer han quedat en llibertat amb càrrecs. Una nova operació contra els carteristes a Barcelona ha acabat en 5 detinguts. Ahir al matí, per sorpresa, Mossos, Guàrdia Urbana i policia es van desplegar per les estacions del metro de Plaça Catalunya, Sants i Sagrada Família. És la tercera operació al metro de Barcelona en pocs dies, ha fet una de similar, divendres passat va acabar amb 17 detinguts. I també a Barcelona, una turista està ingressada en estat greu a l'hospital després que l'atrapallés un cotxe dels Mossos. Va passar ahir al matí a la Via Laietana, la patrulla anava cap a un domicili, després de rebre una trucada per una baralla, portaven les llums prioritàries enceses, però no la sirena. La dona està ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital del Mar i la Guàrdia Urbana està investigant aquest cas. I a Sabadell, un jutge ha deixat en llibertat en càrrecs els tres detinguts durant una batalla campal diumenge de matinada a la Festa Major. Quatre agents dels Mossos van quedar ferits per l'impacte d'objectes. Informa des de Sabadell, Albert Segura.
El jutge va deixar ahir en llibertat els tres detinguts que durant la matinada de diumenge van llançar tot tipus d'objectes a agents dels Mossos al final dels actes de matinada de la Festa Major. En total, quatre policies van quedar ferits, tres dels quals han hagut d'agafar la baixa. Ara el jutge els obliga a personar-se davant d'ell quan faci falta, donat que se'ls atribueix els delictes de desordres públics, lesions i atemptat a l'autoritat. En l'operatiu es van detenir sis persones més que van ser deixades en llibertat abans de passar a disposició judicial.
Avui estarem pendents perquè avui el sistema financer espanyol podria rebre un clatellot descomunal. La justícia europea ha de dictaminar si els bancs van ser transparents a l'hora de vendre les hipoteques lligades al IRPH. Aquest és un tipus d'interès alternatiu al que té una majoria d'hipoteques, que és l'Euríbor, que algunes entitats financeres feien servir per actualitzar les quotes dels préstecs i que està sortint molt car als consumidors que encara tenen aquest tipus d'hipoteques. Aquest índex va ser molt popular durant la bombolla immobiliària i es calcula que a tot Espanya hi ha 1 milió de persones que tenen una hipoteca que ja està referenciada. Les associacions de consumidors denuncien que els clients no van rebre prou informació quan van signar el préstec i en demanen la nul·litat perquè actualment els que tenen una hipoteca lligada a l'IRPA que estan pagant molt més que els que la tenen vinculada a l'Euribor, concretament entre 200 i 300 euros cada mes. Si la justícia europea dona la raó als demandants, la factura pels bancs espanyols podria superar, atenció, els 44.000 milions, perquè els clients afectats podrien reclamar els calés que han pagat de més des que van signar les hipoteques. Fins ara, la justícia espanyola ha emès sentències contradictòries i fa uns mesos un jutjat de Barcelona va elevar la qüestió als tribunals europeus. Avui l'advocat general del Tribunal Europeu donarà la seva opinió. No és vinculant, però els magistrats acostumen a respectar-la. La sentència definitiva es podria fer pública a principis de l'any vinent. Per cert, que els funcionaris s'agafen un 50% més de dies de baixa que els treballadors del sector privat. Segons publica avui l'Economista, al sector públic la mitjana de dies de baixa el 2018 va ser de 49 dies, mentre que els treballadors de les empreses privades en van fer 33. A més, les dades apunten que Espanya és un dels països de l'OCDE que registra un nivell més alt de baixes laborals. La xifra ha anat incrementant-se a partir del 2013, quan hi va haver els primers símptomes de recuperació econòmica, i ha anat pujant cada dia. Només el 2018 l'augment va ser de gairebé un 6% respecte a l'any anterior. Per comunitats on hi ha més absentisme laboral és 1. Andalusia, 2. Castella-La Manxa i 3. Les Balears. I per sectors encapçala la llista, la indústria i l'àmbit dels serveis. En canvi, la construcció és on hi ha una taxa menor d'absentisme. I avui és el segon dia de vaga consecutiva dels pilots de British Airways. A l'aeroport del Prat, la companyia ha cancel·lat els 103 vols previstos per avui. Ahir, el 90% dels seus pilots va secundar l'aturada i va obligar l'aerolínia a cancel·lar gairebé totes les seves rutes arreu del món. 8:35 minuts. Entre 2.000 i 4.000 persones es beneficiaran a Catalunya de la pastilla que evita el contagi pel VIH. Un tractament aprovat ja a bona part d'Europa, però que aquí encara està pendent dels últims tràmits del govern d'Espanya. Això també és al·lucinant. És una pastilla que beneficia i en lloc d'haver-ho aprovat ja des del Ministeri de Sanitat, doncs encara no. Doncs encara no. O sigui, ja passa, aquesta pastilla existeix pràcticament a la totalitat europea, però encara a Espanya. La Generalitat confia, però, que no falta gaire perquè la puguin distribuir des d'entitats com el Barcelona Checkpoint o la Unitat de Drassanes de Barcelona. Informa Helena Soler.
L'Agència Espanyola de Medicaments ha aprovat la pastilla que evita contagiar-se del VIH, tot i tenir relacions sexuals de risc. Ara el govern espanyol en negocia el preu amb les empreses. També caldrà veure si l'inclou a la cartera bàsica de serveis que ofereix la sanitat pública. La prescriurà un metge i a Catalunya el Departament de Salut aposta perquè sigui a través d'entitats que arriben amb més facilitat als col·lectius a qui va dirigida, els homes gais, dones transsexuals o que practiquen la prostitució. Són els més afectats pel VIH i que difícilment acudiran al seu metge de capçalera, com ha explicat a RAC1 el director general de Prevenció, Control i Atenció del VIH i Malalties de Transmissió Sexual, Joan Colom.
Entenem que la PrEP és una intervenció biomèdica de prova d'eficàcia, de la qual no en podem prescindir, que va dirigida a un col·lectiu molt concret i que, òbviament, mai pot anar sola, sinó que ha d'anar acompanyada també d'altres estratègies amb la línia i amb l'objectiu principal, que és disminuir la incidència del VIH al nostre país.
De moment, a través d'estudis mèdics, ja fan el tractament a Catalunya unes 600 persones.
8:37 minuts, les xifres confirmen el que els veïns de les Terres de l'Ebre ja saben. Ha estat un dels pitjors estius de la plaga de la mosca negra. Els centres ebrencs d'assistència primària han atès més de 2.500 persones per la mossegada d'aquest insecte des del mes de maig fins a aquest agost. La Generalitat ja ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot el 2020 per mirar de combatre aquesta mosca negra amb més sediments al riu Ebre. Informa Esteve Giral.
Es posarà en marxa un pla pilot per mirar d'afavorir l'arribada de sediments al tram final del riu Ebre per mirar així de reduir la proliferació de les plantes on neixen les larves de la mosca negra. En Xavier Pallarès és el delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre.
Terres que estan al costat del riu se les emporta i el riu fa l'aigua tèrbola. Aquesta aigua tèrbola fa que sigui més bo per a la pròpia vida del riu.
La plaga de la mosca negra es considera ja un problema de salut pública.
Avui Apple presenta les novetats d'aquesta temporada en un acte a la seu de Cupertino, a Califòrnia. Segons els experts, la companyia farà públic l'iPhone 11, un mòbil amb 3 càmeres i que també permetrà carregar els auriculars sense fils de la marca posant-los sobre el telèfon. A més, avui està previst que Tim Cook presenti l'última generació de l'Apple Watch, tot plegat quan ara fa 5 anys que Apple va posar a la venda els primers rellotges intel·ligents. Alguns especialistes calculen que s'han venut entre 45 i 50 milions d'unitats, però molts experts admeten que aquests productes no han tingut l'èxit esperat. Informa Eudald Martínez.
Segons les últimes enquestes, un de cada 10 ciutadans de l'estat espanyol porta rellotges intel·ligents. D'aquests, la meitat són de la marca Apple. Tot i que l'empresa que va fundar Steve Jobs és líder indiscutible del sector, aquests dispositius estan molt lluny de ser majoritaris a la societat. L'expert en noves tecnologies i col·laborador del món a RAC1, Josep Maria Ganyet, creu que el mercat de rellotges intel·ligents no es pot comparar amb el dels smartphones.
Jo no m'atreviria a dir si ells han fracassat, sinó és cert que no tothom va amb smartwatches pel carrer. Com si tothom va amb iPhones o amb mòbils. Jo crec que és que la revolució dels smartphones no la sabia ni Apple, no se la podia imaginar ningú.
Un dels principals punts febles és la poca autonomia. S'ha de carregar aproximadament cada 2 dies. També que el mercat dels rellotges va molt lligat a la moda. N'ha parlat també RAC1 la investigadora de la UOC, experta en internet, Andrea Rosales.
Si lo piensas como un objeto de estilo personal y un accesorio, tú no esperas que el 100% de la población lleve una gorra.
Rosales assegura que els rellotges intel·ligents també han ajudat moltes persones grans a controlar millor quin és el seu estat de salut.
Per cert, que a Barcelona passarà una cosa molt curiosa en els pròxims mesos. Huawei té previst obrir una macrobotiga a Barcelona i, segons La Vanguardia, serà la mateixa plaça Catalunya, molt a prop de la botiga d'Apple, i tindrà 800 metres quadrats repartits en dues plantes. La botiga dedicarà espai a les tres principals branques de mercat de la marca xinesa, els mòbils, les tauletes i els ordinadors portàtils. Sembla que la botiga podria obrir abans que acabi l'any. I avui al Berguedà començaran els càstings per completar la plantilla de Horrorland. Aquesta tardor, la segona edició del Parc del Terror de Cercs donarà feina a més de 170 persones i a hores d'ara encara hi ha una quarantena de vacants per omplir. Des del Berguedà informa Marc Anturri.
La direcció del parc busca gent per espantar els més de 25.000 visitants que s'espera que passin pel recinte durant els 18 dies d'obertura aquesta tardor. Un dels directors, David Moreno, ho ha explicat a RAC1 hores abans de l'inici de les proves.
Que realment ha de ser gent molt apassionada per aquest gènere, o sigui, els hi agradi el fet de fer passar por. La gent presenta mai creu en aquella línia de no passar-te mai, no? Saber que és el públic que ha de disfrutar i no tu. Llavors ha de ser un perfil de gent que sigui molt responsable, molt conscient de la feina que està fent.
A banda, Horrorland també precisa persones pel control d'accés, la sala d'operacions, les botigues i la zona de restauració i jocs. El parc obrirà portes divendres 4 d'octubre i des de llavors ho farà cada cap de setmana fins al 16 de novembre. Les entrades comencen a esgotar-se i el parc, distingit com el millor d'Europa fa uns mesos, crida l'atenció al públic del centre del continent, Rússia i fins i tot la Xina, des d'on s'han detectat una allau de reserves pel pont de l'1 de novembre.
La novel·la El fill de l'italià, de l'escriptor i col·laborador del món RAC1, Rafael Nadal, farà el salt a la televisió. La productora Minoria Absoluta n'ha comprat els drets per fer-ne una sèrie. De moment no hi ha calendari de rodatge ni tampoc se sap qui la protagonitzarà. El projecte, això sí, es portarà a l'octubre al MIPCOM, que és el prestigiós mercat audiovisual que es fa a Canes amb l'objectiu de trobar socis internacionals. El fill de l'italià va guanyar l'any passat el Premi Ramon Llull i va ser la novel·la més venuda per Sant Jordi. Parlant de sèries, la primera sèrie en català després de 20 anys i la transmissió de La Diada són les principals novetats de la nova temporada de Televisió Espanyola a Catalunya. Això que escoltem és Bany Compartit, la primera producció en català per Ràdio i Televisió Espanyola de les últimes 2 dècades. La sèrie explica les aventures de 4 noies molt diferents entre elles que comparteixen pis a Barcelona. En total seran 13 capítols que volen recuperar l'essència de la casa per les ficcions. Ho ha explicat la directora de programes de Televisió Espanyola a Catalunya, Anna Clare.
Hem volgut recuperar una de les essències d'aquesta casa, que és la ficció, i després de molts anys de no gravar cap sèrie en català, ens hem atrevit i n'hem fet una. Una sèrie que es diu Bany Compartit, que és una sèrie protagonitzada per 4 noies joves que comparteixen pis a Barcelona.
Bany Compartit s'emetrà els dissabtes i és una de les principals novetats de la televisió pública espanyola a Catalunya. Per cert, que també una altra de les novetats és el programa cultural Punts de Vista, presentat per la periodista Tània Sàrries, que passarà a tenir 1 hora de durada. 3:45, els teatres posen el focus en els futurs espectadors. Els nens volem un lloc per ser nens quan siguem grans. Volem teatre. La gala Catalunya aixeca el taló, que es va fer ahir al Gran Teatre del Liceu, va servir per inaugurar formalment la nova temporada, i ho va fer amb una nena com a mestra de cerimònies, l'actriu Nona Cardoner, coneguda per treballar la sèrie Benvinguts a la Família TV3. Una manera de subratllar la importància d'aconseguir nous públics a l'hora de reivindicar més presència i qualitat del teatre per tota la família. A la gala hi va ser l'Anna Felipe.
Tothom sap que presentar una gala és un encàrrec enverinat. Per això, escollir una nena com a mestra de cerimònies és la millor opció, perquè, com deia Anna Barratxina en el vídeo inicial...
Qui seria capaç de criticar una nena?
I seguint aquesta premissa, tot es va fer a mida dels més petits. El faristol feia 1,5 metres, i per no desentonar, els components del tricicle van recórrer el falset i es van posar de genolls per recollir el Premi Catalunya de Teatre a la Trajectòria.
Estic pensant que quan surti aquesta foto en el diari no sé si l'entendran.
El crític de teatre tampoc arribava a l'adolescència.
Em dic Joanet Ordóñez i sóc el crític teatral del diari de l'escola Pilarín Vallès, de la classe 6B.
I tot i que va ser una gala bastant blanca, sí que es van tocar temes sensibles, com la mala gestió de la fama, amb un Òscar Dalmau embogit.
Qui em porta la contrària, agafo el Premi Ondas que em van donar per un excel·lentíssim programa que faig a la ràdio i l'estampo a la cara d'aquí.
La falta de papers per les actrius veteranes o la qualitat dels espectacles familiars.
No sortiu la nit abans de festa.
La caputxeta i el llop no poden anar torrats.
Caldrà veure si els adults en prenen nota.
Els teatres, tot això, comencen el curs com amb un bon punt de partida. És que la temporada passada es van recuperar el sotrac que van tenir el curs 2017-2018 per culpa de la inestabilitat política. En total, la temporada passada van anar al teatre gairebé 2.600.000 persones a Catalunya. El públic de pagament va créixer un 10% i es va fer un 13% més de calaix. Per què? La resposta la té la presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Isabel Vidal.
L'estabilitat ajuda al consum, a qualsevol consum, però és veritat que tenim motors molt importants en el teatre català, com pot ser el teatre musical, que dona molt impuls en els nostres increments. També tenim una gran cartellera de teatre de text. El teatre de text representa en aquests moments el 46% dels espectadors de teatre.
L'espectacle més vist de la temporada va ser La jaula de les loques al Teatre Tívoli i en petit format El xico de l'última fila a la Sala Beckett. A tot això, aquesta nit, 400 oients del món a RAC1 entraran per primer cop a La tienda de los horrores. Seran els primers a trepitjar la rebotiga del nou projecte d'Àngel Llàcer i Manu Guix abans de l'estrena oficial dijous de la setmana vinent. La tienda de los horrores explica la història d'una parella de treballadors d'una floristeria a qui una misteriosa planta comença a complicar la vida. Marc Pociello i Diana Roig protagonitzen aquest musical que per primera vegada sonarà amb la mateixa potència de so que tenen els concerts a l'aire lliure. Molta potència que va explicar Manu Guix a l'especial del Món a RAC1 que vam fer divendres al Coliseu.
Aquesta tecnologia puntera que mai s'ha instal·lat un equip així en un teatre a Barcelona, perquè realment el que volem aconseguir és que hi hagi una pressió sonora a la sala que sigui més comparable amb un concert de rock que no pas amb una obra de teatre musicals com estem acostumats a veure.
Manu Guix, per cert, donarà vida a la planta. José Corbacho, les Six Sisters i Ferran Renyer també participen d'aquest musical que està cridat a ser un dels èxits de la temporada. I aquest matí, a partir de les 11, parlant de teatre, recuperarem una paraula que fa 25 anys es va convertir en un autèntic fenomen teatral, Crampac. És la primera obra de teatre escrita per Jordi Sánchez i que ell mateix va protagonitzar al costat de Joel Joan, de la Mònica Glenzel i de l'Eduard Fernández. La història d'uns amics que comparteixen pis i tensions sexuals va tenir tant d'èxit que va acabar desembocant en una sèrie amb molts punts en comú, un altre fenomen com Plats Bruts i amb una adaptació molt lliure que en Cesc Gai va dirigir al cinema també amb molt èxit. Doncs bé, aquell fenomen de fa 25 anys torna ara als escenaris. Concretament, demà passat, dijous, Crampac torna a l'Aquitània Teatre de Barcelona en una adaptació dirigida per Pep Anton Gómez, la mà dreta de Jordi Sánchez, amb moltes de les seves obres, i protagonitzada per quatre joves actors, Àlex Ferrer, Miquel Iglesias, Jaume Casals i Lídia Casanova. Aquest matí, a partir de les 11, al Món a RAC1 també farem un Crampac amb Jordi Sánchez, que seurà en aquest estudi del Món a RAC1, Pep Anton Gómez, i també amb els dos protagonistes de l'adaptació al cinema, que van ser Fernando Ramallo i en Jordi Vilches. I els esports en Repsol, la Fiscalia demana 11 anys de presó a un alta funcionari d'Hisenda perquè presumptament hauria estafat prop de 6 milions a un centenar d'esportistes professionals, entre els quals hi ha jugadors de futbol i bàsquet del Madrid i del Barça. Leonor Sánchez Caballero era la persona que detectava les possibles víctimes i facilitava les seves dades fiscals a d'altres advocats implicats. Tot plegat consistia presumptament en apropiar-se de les devolucions d'IRPF que els corresponia als esportistes en condició de no residents per tenir el seu domicili fiscal en un altre país. La Fiscalia també demana 9 anys de presó pels advocats. Mentrestant, Michael Schumacher es troba ingressat a un hospital de París. Llegim a Le Parisien que l'Alemanya és a la capital francesa per sotmetre's a un tractament regeneratiu amb cèl·lules mare, tot plegat 6 anys després del greu accident d'esquí que va tenir, del qual pràcticament no en tenim cap informació. És al·lucinant la apagada informativa que hi ha al voltant de Michael Schumacher. A més, també aquesta nit passada, les grans seleccions han guanyat sense problemes a la fase de classificació per l'Eurocopa. Escòcia 0, Bèlgica 4, Irlanda del Nord 0, Alemanya 2, Estònia 0, Holanda 4. a la Xina. Mentrestant, la selecció espanyola de bàsquet juga avui als quarts de final del Mundial contra Polònia a partir de les 3 de la tarda. Es pot veure per 4 i DAZN. En funció dels resultats, Espanya també es podria classificar ja automàticament pels Jocs Olímpics de Tòquio de l'any que ve si arriba a semifinals. Avui es juga encara un altre partit dels quarts. Sèrbia-Argentina, partidàs a la 1 del migdia. Per demà, altres dos partits, els Estats Units-França i Austràlia-República Txeca. Encara en bàsquet, el Barça i el Morabanc Andorra han eliminat la Penya i el Manresa, respectivament, a la Lliga Catalana. La final es jugarà demà, Diada Nacional de Catalunya, a les 12 del migdia. I a la volta, avui jornada de descans després de la victòria de Foxland. L'eslové Roglic encara és més líder de la general amb gairebé 3 minuts d'avantatge sobre el segon, l'espanyol Alejandro Valverde. I acabem els esports aquí al món RAC1 recordant-vos que el Tu Diràs sorteix un viatge a Dortmund amb entrada pel Borussia Barça de la setmana que ve per un oient i un acompanyant, gentilesa del Barça, de Futbol Club Barcelona, desplaçaments. Per participar-hi heu d'escriure ara mateix un SMS al 25588 25588, paraula clau RAC1 i el vostre nom i cognom. Repeteixo, SMS al 25588, paraula clau RAC1 i el vostre nom i cognom. Teniu temps fins la nit de dijous, quan el Tu Diràs de RAC1 trucaran a l'afortunat o afortunada que, acompanyat de Quili Roti, viatjarà de franc per veure el Borussia Barça de la setmana que ve, el debut del Futbol Club Barcelona a la Champions.
A Repsol t'oferim tota l'energia que necessites, ara també electricitat i gas natural per a la teva llar. Passa't a la llum i el gas de Repsol i beneficia't de fins a 9 cèntims de descompte en cada litre de carburant, assessorament personalitzat i molts més avantatges. Amb la garantia Repsol. Informa't al 900 907 919 o a laluzderepsol.com.
I una persona morta aquest matí a primera hora en un accident de trànsit a la B-225 a Castellbisbal, al Vallès Occidental. El mort és el conductor d'una furgoneta que ha encalçat un camió per causes que els Mossos d'Esquadra estan investigant. Amb aquesta ja són 125 les víctimes mortals per accidents de trànsit en vies interurbanes a Catalunya. Sapiguem ara amb Norauto quina és la situació del trànsit, com sempre des del RAC, comptant cotxes. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia, doncs sí, s'ha restablert ara mateix la circulació a la B-225 després de l'accident a Castellbisbal. Ara pendents, però, de dos vehicles avariats. El primer, un turisme a l'autovia A2 a Sant Feliu de Llobregat. Ja són 5 quilòmetres de retencions en direcció Igualada. I el segon es tracta d'un camió a la C-25 a Sant Pere Sallavinera, que encara deixa un carril tallat direcció Lleida amb retencions d'un quilòmetre. A la Corona Barcelona es mantenen les retencions en vies principals com la C-58, Sant Quirze sentit sud i Ripollet en sentit nord, també amb problemes per enllaçar amb el nus de la Trinitat. A l'autovia A2, com és habitual, tot i que hi ha una mica més de densitat avui, a l'altura de Cornellà en sentit sud, i també es mantenen les llargues cues a la ronda litoral en els dos sentits. A la ronda Adal, en canvi, circula amb més fluïdesa, tot i que destaca la congestió per enllaçar amb el nus de la Trinitat des de Badalona. Això és tot des del RAC. Molt bon dia.
Ara, només a Norauto, et regalem fins a 80 euros en carburant amb els teus pneumàtics Pirelli. Recorda, oferta exclusiva a Norauto. Consulta condicions a norauto.es.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb una notícia que constata que efectivament ja som al segle XXI. Que un cotxe sense conductor circularà per primer cop aquest dijous per l'AP7 a l'altura de Girona. Es tracta d'una prova pilot única a l'Estat que permetrà analitzar com conviu aquesta nova tecnologia amb la resta de vehicles. Els resultats que s'obtinguin es compartiran el mes que ve en un congrés europeu. Clar que serà interessant veure si quan es popularitzin els cotxes autònoms veiem imatges com la que ha captat un conductor que circulava per una carretera de Massachusetts als Estats Units, un vídeo on es veu un d'aquests cotxes amb pilot automàtic i amb el conductor i el copilot clapant. Però clapant, clapant. El copilot el veiem amb el cap enrere i la boca oberta, senyal inequívoca que fins i tot pot estar somiant, i a la persona que està davant del volant la veiem amb el cap inclinat endavant, però molt inclinat, durant tota l'estona. És a dir, o bé està molt fixat en una taca que hi ha a la tapisseria del cotxe, o també està dormint amb aquell gust i aquelles ganes. Les imatges les van gravar des d'un altre cotxe, on asseguren la parella del cotxe en pilot automàtic van estar almenys un minut a 90 per hora desconnectats del món. El fabricant del cotxe, que és Tesla, diu que ja està investigant les imatges i assegura que quan els seus cotxes estan en pilot automàtic, un missatge fa que les persones que estan al volant efectivament estiguin en alerta i no clapant. O alguna cosa va fallar, o ja podem anar rebatejant el mode avió a l'hora de conduir pel mode Tesla. I és que en el fons, les coses... Veus aquestes coses i exclames. No pot ser. Bip, 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 yeah!
a RAC 1 amb Jordi Basté.
Escoltar, parlar, fer. Tres paraules que a CaixaBank defineixen el nostre compromís amb tu. Escoltem per entendre. Parlem on vulguis i quan vulguis, però sobretot, junts fem que avancin els teus projectes i els de la societat. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
El món a RAC 1.
Pobre nen.
Oh, un moment, un moment. 6 minuts
11,
i
2, 9. 11,
11. 11. 11.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el periodista Toni Aira, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, el músic i filòsof Bernat de Déu i el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, a l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Lola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Toni.
A Maria.
Hola, Joan, com està?
És que la Lola m'ha pres el lloc.
Ja ho sé. Hola, què tal, Bernat?
Bueno, no és propietat, però... Sí. Però...
L'única que diré que aquí que és propietat d'algú és aquesta. Que estem...
Ara. Ara.
I per molts anys sí.
Em sento estrany.
Hola, don Anton, bons dies.
Don Jordi, bons dies. Hola, Lola.
Hola, Anton, hòstia, és que feia temps.
Nos han separat.
Sí, totalment.
Oh, escolta, que avui pensava... Com m'agradaria tenir un president al Parlament o un president al Congrés o un pre... com, ah. que pugui fotre aquestes bronques.
Puta! Puta!
Aquest crit és bestial.
Puta!
Perquè, esclar, parlem d'aquí, d'aquí si som més avorrits o no, però del Parlament, lo de Westminster és bestial. Sí. És bestial.
Però per triomfar la política britànica tens que anar mal pentinat. Us hi heu fixat?
El van despentinar amb ell, eh? Albert Cove va començar amb la clenxa al costat i ha acabat amb aquests pèls de punta així.
O que sigui, però sí. Si vas pentinat no vas allà.
Però bronca als diputats, inclòs el primer ministre, que Boris Johnson, a banda que ho fos, un dia li va fotre un rapapolvo espectacular.
Sí, perquè va parlar amb una...
De males maneres, amb una diputada.
No, amb una noia, perquè li va utilitzar el cognom del marit en lloc del seu cognom.
Exacte. I és del seu partit, eh?
I li va, sí. I li va dir que aquesta mostra de masclisme que no ha lugar.
El que està molt bé al Parlament Britànic és que, si heu vist alguna sessió, és que es parlen a la cara, però a quatre pams, eh? O sigui, no
són
és com aquí,
metres,
que el que està a la tribuna diu el que voli, no? Ningú el mira i tothom el mòbil i... No, allà s'ho diuen molt a la cara, però...
I s'interpel·len molt més, sí. Hi ha més joc. Allò que fan que s'aixequen és quan demanen la paraula. Per exemple, realment, quan mires aquestes sessions, veu el que és el parlamentarisme des d'un punt de vista més pur, perquè dona molt més joc.
Sí, i a banda hi ha una cosa divertidíssima que, veient, jo soc com el Toni, soc un friqui de la política anglosaxona i te n'adones de com els anglesos són destríssims en insultar-se amb una educació extraordinària. Perquè realment jo recordo jornades històriques del Parlament britànic com quan Tony Blair li diu weak a John Major, no diguem les èpoques de Thatcher, que les intervencions dels laboristes són extraordinàriament insultants, però sempre amb aquest deix que dius, els anglesos són especialistes en robar-te sense que te n'adonis, que els hi preguntin els grecs i les seves obres d'art, i en insultar-te com si t'estiguessin fent un favor.
Ahir, de fet, en Merkel es referia a un diputat com a young man. Ahir li deia constantment, young man, com venir-li a dir, a veure, jovenet, no m'explicaràs.
Hi ha una diferència fonamental amb el que passa aquí a casa nostra, tant al Parlament com al Congrés, que és que les preguntes que fa el líder de l'oposició, el primer ministre, no només les fa a dos pams, sinó que no les tens que entregar amb 48 hores de diferència, sinó que el líder de l'oposició li pot preguntar per un problema de les vaques al condado de Sussex, i si el primer ministre no ho sap, fot el ridícul. En quin canvi ho has de lliurar amb temps, ho pot preparar...
Quin és el capteniment de l'Oriol sobre el tema de...
Diuen, explica la història, que precisament ara vull escoltar Don Anton, però abans explica la història, que a més és real, que les diferències en aquests moments abismals que hi ha personals entre, així com Pedro Sánchez i Pablo Casado mantenen una bona relació personal, amb Albert Rivera, Pedro Sánchez no. I que tot arrenca arran del canvi d'una pregunta que li va fer parlamentària la temporada passada, crec, o fa dos anys... No,
li va preguntar per la tesi.
La tesi sobre la tesi.
Ah, efectivament, parlant de tesi.
Sí, senyor.
Que no ho hem dit. Avui sí, l'ABC treu una altra tesi copiada, que seria en aquest cas el del president del Senat, que va plagiar en el manual de filosofia, segons sembla, en aquesta informació que avui hi ha, que avui hi ha la, el diari ABC. Però, efectivament, li va canviar la pregunta i això és un pecat del Congrés. Aviam, Anton Losada, Anton.
Yo creo que no estamos preparados para el Parlamento Británico. Si nuestro Parlamento funcionara como el Parlamento Británico, saldríamos a escándalo diario.
Es verdad.
O sea, no más que ver cómo nos rasgamos todas las vestiduras cuando hay una sesión parlamentaria donde se sube un poco el tono de voz, ¿no? O sea, allí que, no tienen ni suficientes sitios para todos. Si recuerdo, con el Parlamento Británico hay muchos diputados que tienen que seguir la sesión de pie. Porque no hay asientos para todos.
Uy, si pasase eso aquí.
Es como aquí.
Bueno, y lo que estaríamos diciendo es lo que nos cuesta cuando son casi 600 diputados. Aquí tenemos 350 y nos parece un dispendio. Imaginaos lo que estaríamos diciendo del Parlamento. Y ellos tienen la Cámara de los Lores. Imaginaos con las reflexiones que tenemos nosotros aquí sobre el Senado, la inutilidad del Senado, el Senado no vale para nada. Imaginaos si tuviéramos la Cámara de los Lores, ¿no? Yo creo que eso tiene... Para eso, para tener un parlamento como el británico que soporte esos usos y que soporte esa viveza, ¿no? Y ese entender que en el debate político tiene sus propias reglas y tiene sus propias dinámicas. Yo creo que nos faltan, no sé, 300 años a lo mejor.
Pero lo que lo cambia...
Que son los que nos llevan ellos de ventaja. Vamos, tú imagínate... ahora mismo estoy imaginando Inés Arrimadas en el Parlamento Británico. Bueno, la pobre no resiste una sesión.